Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Cugat Mèdia oferirà al llarg d'aquesta setmana continguts centrats en la lluita contra les violències masclistes. La iniciativa s'emmarca en la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Té una àmplia trajectòria de més de 35 anys en exercici com a fiscal. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada de la secció de violència sobre la dona a la Fiscalia Provincial de Madrid i també ha estat membre del grup d'experts de l'Observatori Estatal de la Violència contra la Dona. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Pel que fa a les reaccions davant la proposta de Pere Mato com a nova fiscal general, destaca també l'anàlisi de l'advocada penalista Laia Serra. Aquesta advocada, experta en violència de gènere, ha destacat que Pere Mato gaudeix d'un gran prestigi en el feminisme jurídic. Són declaracions a la xarxa.
Dins del feminisme jurídic, Teresa Pere Mato és una treballadora incansable, una dona compromesa, una dona d'alt nivell tècnic i, per tant, considerem que és una molt bona notícia malgrat la destitució i la condemna del fiscal general de l'Estat, sigui una nefasta notícia, no, per l'Estat de dret.
I segona jornada del judici de la família Pujol, expresident de la Generalitat, no s'ha connectat a la sessió per videoconferència i no té previst fer-ho fins que declari. Això serà al final del judici, cap a la primavera de l'any vinent. En canvi, els seus fills sí que segueixen presencialment el judici des de l'Audiència Nacional. Al llarg del matí, les defenses de la família Pujol han denunciat una lesió del dret de defensa dels seus representats i han insistit en la inconcreció de l'escrit de l'acusació de la Fiscalia. També mantenen que la fortuna d'Andorra ve de l'herència de Florenci Pujol, empresari de banca. Els advocats dels empresaris acusats també han al·legat indefensió i han destacat que molts dels delictes econòmics ja haurien prescrit. I més de 15.000 metges fan activitat privada a Catalunya. Són xifres del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, segons les quals el 32% dels col·legiats menors de 75 anys fan la pràctica privada. I darrer punt, el Barça visita Stamford Bridge aquesta nit a la Champions i ho fa finalment sense Pedri i amb la necessitat de sumar 3 contra el Chelsea després de l'empat inesperat contra el Bruges. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 25 de novembre i comencem amb la crònica del temps. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, un dimarts que s'està presentant més fred que no pas ahir i sobretot ajudat pel vent, que bufa a moltes comarques. De fet, serà molt intens, per sobre dels 100 km per hora fins i tot, en alguns racons de muntanya de les Terres de l'Ebre i també dels cims del Pirineu. Allà, a l'Alt Pirineu, amb algunes nevades que aquesta tarda es faran una mica més abundants, sobretot a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà, i això farà que hi hagi torb en aquesta banda més enlairada del Pirineu. També el vent s'anirà reforçant a moltes comarques del sud de Barcelona, del Pla de Lleida o al voltant de l'Empordà. Atenció a aquesta propera nit i demà perquè el vent serà molt fort en aquesta banda gironina. Continuarà també sent destacable al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. I pel que fa als núvols, fora del Pirineu, alguns de pentinats pel vent que s'aniran estirant pel cel, deixant-lo una mica emblanquinat o estones un palet més gris, sobretot de la Catalunya central cap al sud. Núvols que no deixaran ni una gota de pluja i sempre amb aquest ambient molt més fresquet. Fins i tot demà encara farà més fred. Estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats ens ocuparem de la nova campanya del kit d'emergència que hauríem de tenir tots a les nostres llars. Parlarem amb Meritxell Espanyol, cap de Protecció Civil del Prat de Llobregat. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar un nou 25N i les seves arestes i els resultats d'un nou baròmetre del seu. A partir de les 5 coneixerem l'escriptor castellarenc Rubén Intente. Continuarem amb Salut per preguntar als experts si és bo mantenir relacions sexuals durant l'embaràs. Acabarem amb Cultura i la Fundació Òpera Catalunya, que estrena L'Holandès Errant, de Wagner. Parlarem amb el Jordi Torrents, que és director artístic. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Partit Popular de Terrassa ha proposat que els ciutadans que no puguin pagar una sanció puguin commutar-la per treballs a la comunitat. Els populars asseguren que és una fórmula que ja funciona en municipis, com és el cas de Màlaga, Múrcia, Madrid o València, i creuen que es podria aplicar també a la ciutat agalenca. El PP posa l'exemple dels 110.000 euros en sancions per ús indegut de patinet que la policia municipal va imposar l'any passat i que no s'han cobrat. Qui no pugui o no vulgui pagar la multa, diuen des d'aquesta formació que ho faci amb treballs comunitaris. Els populars presentaran la seva proposta en forma d'esmena a l'ordenança de convivència democràtica que s'ha de debatre el pròxim divendres en el ple del consistori. Plantegen la redacció d'un reglament que reguli el procediment per a la transformació de sancions i multes municipals declarades incobrables en treballs en benefici de la comunitat. Confien que el govern municipal s'avingui a donar-hi suport.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les obres per transformar l'antic Museu del Gas en el futur Museu de Sabadell començaran durant el primer trimestre del 2026 i s'allargaran uns 4 mesos. Així ho ha avançat el primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, després d'aprovar la licitació del projecte.
Ja hem fet les primeres adequacions, que era retirar el logotip de l'anterior propietària de la façana i fer algunes adaptacions a l'interior. Vam aprovar el projecte, que és el que avui licitem, que és el que ens ha de deixar com un lienzo en blanco, per dir-ho així, o com, no? Com, allò, com, full, allò, com preparat per entrar a tot l'interior del museu.
Es tracta d'una actuació dotada amb 350.000 euros i que consistirà a deixar l'interior a punt per fer les intervencions més superficials o més estètiques. De moment, però, l'Ajuntament encara està definint quin serà el futur projecte museològic i quin serà el futur projecte museogràfic, és a dir, quin serà el projecte conceptual i quina serà la materialització o extrapolació física corresponent.
Gràcies, Júlia. I ara, pel que fa a l'actualitat de Badalona, ens informa Anna Clara. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona ha atès 92 casos de violència masclista aquest 2025. A més, des del principi d'any fins l'octubre, el 112 ha atès gairebé 2.400 trucades des de la ciutat per aquest motiu. Aquesta xifra s'hi afegeix al registre de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Badalona, que rep entre 3 i 4 denúncies diàries de violència vers les dones. En total, hi ha a la ciutat unes 660 persones amb ordre de protecció vigent. Avui, 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les les dones. En concret, el Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Local ha atès 88 casos de violència de gènere les que exerceix un home contra la seva parella o exparella. D'aquests casos, 36 dones han interposat una denúncia. També s'han registrat 29 casos de violència domèstica amb un repunt de la filioparental, és a dir, l'exercida de fills a pares. A més, ha atès 4 casos de violència masclista, aquelles que exerceixen els homes a les dones pel fet de ser-ho, sense estar vinculats a l'àmbit de la parella o exparella. Els Mossos alerten també d'un fenomen a l'alça, la violència digital, que inclou el ciberassetjament, la geolocalització, la suplantació d'identitat o els controls tecnològics. Segons l'ONU, aquesta violència sovint invisibilitzada afecta el 73% de les dones d'arreu del món, especialment les menors de 24 anys. Escoltem a Raül Caballero, responsable del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Badalona i Sant Adrià de Besòs.
Sí que veiem augmentant les denúncies, perquè moltes vegades la gent té la sensació de que el control que fa una persona envers l'altra és la normalitat. Ara veuen que no és normal que una persona truqui 10 vegades, es pregunti on estàs, es pregunti a mi qui estàs, i venen a denunciar, però encara és bastant tabú totes aquestes denúncies. Si aquesta persona, visualitzant el mòbil, accedeix a coses particulars i personals d'ella i les fa extensius, això és un delicte.
Una de cada tres adolescents en parella han patit violència digital almenys un cop al mes, segons UNICEF. I a Espanya, el 66% de les víctimes de ciberdelinqüència sexual són dones, el 85% d'elles menors d'edat, amb els problemes d'estrès i ansietat que comporta.
Gràcies, Anna. I ara seguim al litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. Les múltiples violències masclistes, la cultura de la violació i el silenci imposat als abusos han estat els temes centrals de la xerrada Una revolució en veu de dona que s'ha celebrat a la vigília del 25è Dia Internacional per l'erradicació de les violències masclistes a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural. La periodista i escriptora feminista Cristina Fallarás ha reflexionat sobre aquests temes i l'impacte del moviment Cuéntalo, que ha tret a la llum violències que han estat invisibilitzades o fins i tot menyspreades pel propi sistema.
Por supuesto, es una revolución. Tú fíjate, por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres nos estamos relatando. Nunca antes nos habían permitido. Y nos hemos tomado las redes por millones y estamos contando aquello que sufrimos. Porque no hemos elegido contar otra cosa. Hemos elegido contar las violencias machistas y muy concretamente las violencias sexuales. Es absolutamente revolucionario.
Entre les seves accions de denúncia, Fallarás exposa a les xarxes socials testimonis anònims d'abusos i altres violències masclistes que li han fet arribar a les dones. És per això que també ha impulsat la creació de La Nuestra, una xarxa social on les víctimes poden relatar les seves experiències i trobar acompanyament i suport mutu.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els Institut de Castellà, el Puig de la Creu, l'Ins Castellà, el Casal, Institut d'Escola Sant Esteve i FADAC han assistit a un acte conjunt a la plaça del Mirador on han dit no a la violència de gènere. Aquesta proposta se celebra conjuntament per primera vegada a la vila per iniciativa dels centres. Aquest 25è, els instituts i centres han volgut escenificar aquesta lluita amb una reunió al centre de la vila on han llegit el manifest d'aquesta jornada davant d'una vuitantena d'alumnes. En l'acte de conscienciació també s'han dipositat diverses sabatilles tacades de vermell que simulaven la sang dels maltractaments com a símbol del buit deixat per les víctimes. Posteriorment, un altre grup ha llegit una història escrita pels alumnes de secundària, on s'ha posat en relleu la violència vers les dones. Un minut de silenci ha tancat la matinal reivindicativa. L'acte ha estat recolzat per l'Ajuntament de Castellà amb la presència de la regidora d'Educació, Anna Riera, i per Àngela Bailén, regidora de Drets Socials, Feminisme i LGTBIQ+. Aquesta tarda, l'Escola d'Adults, Les Teixidores, també llegirà un manifest i farà l'exposició del vermell al negre, que dona visibilitat a la història de les dones assassinades aquest any, que compta amb la col·laboració d'artistes del grup Art 08211.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sílvia González.
És una violència, la digital, que fa mal, que humilia, que espanta i que pot destrossar vides, i massa sovint es nega o minimitza. La lectura del manifest del 25N ha remogut les persones assistents a l'acte institucional celebrat a la plaça de la Vila. Paraules encara més colpidores en boca de Vicky Bernadet, supervivent d'abús sexual i recentment nomenada filla predilecta de Sant Cugat. La Valldoreixenca ha visibilitzat la violència que es viu a les plataformes, als xats i videojocs. Una violència que, diu el manifest, té moltes cares, des del ciberassetjament a la geolocalització, passant pels missatges d'odi a les xarxes o la difusió d'imatges íntimes. Tot forma part de la realitat polièdrica de la violència masclista. Negar aquesta violència o mirar cap a una altra banda també és violència, ha remarcat el document. Una manera de fer mal a les dones, la digital, que l'Ajuntament vol combatre amb polítiques integrals. Una lluita que ha de persistir i fer-se visible des de tots els àmbits i situacions, fins i tot amb els comentaris masclistes que rebem. Ha subratllat la regidora de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, Gemma Aristoi. La jornada del 25N sol venir carregada de dades. Més del 73% de les dones al món han patit violència en línia i el 90% de les víctimes de la difusió d'imatges íntimes no consentida també són dones. A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Els darrers mesos han sorgit situacions d'emergència que ens han fet preguntar-nos què haguéssim fet si ens hi haguéssim trobat. La gran apagada de l'abril ens va posar al damunt de la taula algunes mancances bàsiques a les llars i la nostra gran dependència dels dispositius electrònics. Ara, una guia de protecció civil vol resoldre aquest dubte. Què fer si ens trobem en una situació d'emergència? I per això marxem fins al Prat de Llobregat. Saludem a Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències per protegir-se i tenir una actitud activa davant d'una possible situació d'emergència. Per conèixer més sobre aquest tema, tenim amb nosaltres la Meritxell Espanyol, ella és responsable de protecció civil a l'Ajuntament del Prat. Què tal, Meritxell? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els motius per promoure aquesta mesura, aquest kit d'emergència?
Doncs bé, els motius principals ha sigut arrel de l'apagada general que va haver del 28 d'abril, que es va veure reflectit en la ciutadania, doncs, que potser faria falta fer aquesta campanya de divulgació amb aquesta informació de que en cas d'una emergència com aquella apagada que podria passar, però no és imminent, evidentment, però podria tornar a passar, doncs que això, la ciutadania, la població estigués preparada doncs per en cas d'haver-se de confinar o haver d'evacuar, etc. No? I bàsicament és una campanya de divulgació per en un futur no immediat que pogués tornar a passar una situació com la que vam viure aquell 28 d'abril.
Per tant, no és un avís, no és una alerta, com estem acostumats a protecció civil, davant d'un risc imminent, sinó que es tracta de simplement una prevenció davant possibles casos al futur que puguin portar situacions com aquesta.
Correcte. A protecció civil també es fan campanyes de preventives, campanyes de prevenció. No només hem de ser reactius, sinó que hem de ser proactius sempre i avisar, sempre informar a la ciutadania, doncs, que en cas que hi hagi algun tipus de risc que afecti a la població, que afecti al medi ambient, que afecti a les infraestructures, doncs, poder estar preparats. I bàsicament és per això.
Es tracta d'un kit que ha de donar, doncs, resposta a diferents situacions. No és només un kit, doncs, en cas com doncs haguem de confinar o només si ens hem d'evacuar, sinó que en principi no, està pensat per diverses doncs, situacions o casuístiques. Què és el que ha de tenir aquest kit? Què és el més imprescindible?
Doncs mireu, no sé si us en recordeu, jo sóc jove però també ja tinc una edat, jo me'n recordo quan era petita que sempre es deia, ostres, se'ns en va la llum i hem de tenir espelmes, no? Abans ens movíem no amb mòbils, smartphones i de més, sinó que ens movíem amb ràdios transistors, no? Doncs el kit d'emergència que proposa Protecció Civil de la Generalitat és basat en aquests accessoris, diguéssim, val? A banda de totes les noves tecnologies tecnologies que tenim, evidentment, doncs ara també hauríem de recórrer, en cas d'emergència, doncs, a aquest kit formés part, doncs, això, una ràdio transistora que va a piles, una llanterna, un alot, aigua, la documentació que evidentment haguem de tenir a la nostra disposició, el telèfon mòbil amb el carregador, les targetes de crèdit, diners en efectiu, una petita farmaciola, un kit de piles també, i tot això, doncs bé, en una motxilleta més o menys preparada, però insisteixo, en el cas de que hi hagi un risc imminent, segurament s'aniria informant a la població de que seria necessari muntar tot aquest kit d'emergències, però bé, qui més qui menys, em sembla que a casa seva té un transistor dels antics i unes espelmes i un alot, no? Doncs el kit d'emergència seria bàsicament amb aquest material.
I en tot cas parlem d'un kit que està pensat per llar, per domicili, no tant per persones. És a dir, si una persona viu sola, doncs haurà de tenir un kit amb el que cal, però si una persona doncs viu amb parella o amb altres companys de pis, etc., hauria de tenir un kit una miqueta més ampli, però pensat per només aquell domicili, no?
Clar, correcte. Tant, evidentment, per la canalla, no? El material necessari i la documentació de la canalla, després persones grans també, hem de tenir en compte doncs, que si tenim persones grans convivint amb nosaltres, doncs també haurem de tenir en compte totes les necessitats que puguin tenir aquestes persones grans, amb la medicació, els accessoris per caminar, els caminadors, etc. Si tenim animals de companyia, doncs el mateix, no? Tenir la documentació i el carnet de vacunacions, no? Per exemple, de l'animal, la medicació si és que en pren, el seu llitet, si dorm amb alguna manta, amb alguna màrfaga, etc., una gàbia o transportí, etc., no? O sigui, clar, hem d'aplicar una miqueta sempre el que diem el sentit comú, que de vegades és el menys comú dels sentits, però en aquest cas jo crec que tots hem d'estar preparats per aplicar aquest sentit comú i preparar-nos, no? En cas d'això, d'un risc imminent, doncs ens avisarien, ens informarien i aquest kit d'emergència doncs l'hauríem de tenir preparat amb tot allò que nosaltres creiem que és necessari doncs per viure, no sobreviure, no vull alarmar la població, però sí que per poder viure, doncs insisteixo, com en una situació com en la situació que vam viure el 28 d'abril.
I en principi es fa una recomanació pensant en 3 dies vista. Per què aquesta data o per què es pensa en això, no? En una possibilitat de 3 dies, aproximadament.
Doncs mira, això ben bé... insisteixo, aplicant el meu propi sentit comú i el meu criteri tècnic, entenc que en una emergència d'aquest tipus saben o podria o jo crec que saben o preveuen que en 3 dies podria estar solucionat. L'apagada del 28 d'abril va durar en menor o major mesura, va durar un dia, i aquí, per exemple, a la nostra ciutat, al Prat, doncs sí que segons quins barris va venir abans la llum, es va restaurar tota la xarxa de telecomunicacions en poca estona, i d'altres barris va trigar una miqueta més, però jo crec que això estadísticament ho hauran calculat i hauran pensat que amb un màxim de 3 dies doncs ho tindrien solucionat.
El més bàsic d'aquests kits, que dèiem al principi, de les piles, amb la llanterna, l'aigua, etc., es recomana que vagi tot dins d'una mateixa bossa, si són 2 o 3 persones, tot dins d'una mateixa bossa. Per què només amb una bossa i quina recomanació hauria de... Què recomanaries per aquesta bossa? Una motxilla normal o una motxilla potser de muntanya?
Sí, bé, la motxilla que tinguem per casa, vull dir, una motxilla que es pugui penjar a l'esquena i que suporti cert pes, jo no us diré ara que sigui de 30 litres, de 60 litres, no, però una motxilla, qualsevol motxilla que pugueu tenir per casa i que pugui ser compatible amb poder doncs, posar tot aquest material i que es mantingui en bon estat de conservació, doncs ja n'hi hauria prou. I una motxilla per família, suposo que ho fan per evidentment evitar que en una situació d'emergència, a mi ja m'ha passat en algun simulacre, no? Que la gent, ostres, heu d'evacuar les instal·lacions, no? I llavors et comences a agafar tot per si de cas això, per si de cas l'altre, no? I entenc que sí, diuen que preparis una motxilla, doncs en aquella motxilla hi cabrà el que... tot aquest material bàsic, i així s'intentarà evitar això, que la gent comenci a provisionar-se de més coses que potser en aquell moment no són necessàries, perquè, insisteixo, tenen, m'imagino, controlat i estudiat que més de 3 dies no seria necessari. També tenim els grups d'actuació en cas d'emergència, que evidentment ens donarien tot aquest avituallament que fos necessari en cas d'haver d'evacuar les nostres cases, no?, en aquells equipaments que aniríem directament en cas de necessitat d'haver d'evacuar els nostres habitatges, les nostres cases. Per tant, suposo que ho fan per això.
Parlem, doncs, d'aquesta motxilla. Si l'hem de tenir per un cas d'una emergència, suposo que s'ha de tenir més o menys a mà, en un lloc accessible. Per tant, no allò al canapé de sota de les mantes velles que no fem servir. Imagino que algun lloc és el millor per guardar aquest kit.
Que el tinguem a mà, sempre que el tinguem a mà. Vull dir, el mòbil sempre el tenim a mà, el carregador també, l'aigua també la tenim sempre a mà. Potser el que costa més de tenir més a mà és un halot, una llanterna, no? una ràdio, un transistor, una radiotransistora, les piles. Jo crec que una farmaciola també, en principi, la tenim a mà, no? A casa, qui no té, doncs, això, unes gases, un cotó, unes tirites, etc., tothom ho té bastant a mà, no? Bueno, sempre i quan sapiguem on tenim localitzada aquell kit d'emergència, doncs no cal ni posar-ho a l'entrada de la porta de casa, ni a sota el llit, ni ocupant un espai al menjador. No, hem de tenir clar en tot moment de que si passa alguna cosa i hem d'evacuar i necessitem aquest kit d'emergència, el podem anar a trobar a tal lloc de la casa. Ja està.
Per tant, tampoc cal, aquesta motxilla completament avituallada, preparada a l'entrada de casa, allò que arriben les visites i diuen que és això, és el kit d'emergències, no? Però en tot cas, clar, hi ha alguns elements, com poden ser, per exemple, la farmaciola, que contenen elements que tenen certa caducitat, o alguns medicaments, etc. Hi ha alguna recomanació des de Protecció Civil, ja més enllà d'aquest kit, de fer algun tipus de revisió d'aquest tipus de materials, o fins i tot, no?, de comprovar que les piles funcionin, de que en tinguem, etc.?
Bé, en quant a la farmaciola, sí que és veritat que cada 3 mesos més o menys s'hauria de fer una revisió de l'estat de la farmaciola. Mireu, jo, per exemple, amb el meu vehicle particular, sempre porto una farmaciola amb el material bàsic que s'ha de portar, i estem parlant ara el material bàsic, encara existeix això de l'aigua oxigenada, del iode, no?, del iode, les gases, tisores, etc. Doncs sí que hem de fer una miqueta una revisió trimestral, si és possible, del contingut d'aquesta farmaciola. El tema de la medicació va a part. La medicació, com és la persona que es pren medicació diàriament, evidentment, doncs, ja controla que no se li caduqui, no? Però en qualsevol cas, aquest material bàsic de la farmaciola sí que seria recomanable que trimestralment es pogués fer una revisió, la que tinguem al vehicle o la que tinguem a casa, bàsicament, això sí.
I aquest kit, ja ho deies al principi una mica, també vol intentar evitar que hi hagi aquests moments de pànic col·lectiu en què la gent s'intenta avituallar de forma massiva. Recordem la pandèmia amb el paper de higiènic, no?, que ara sembla gairebé anecdòtic i graciós, però en aquell moment va ser un moment fins i tot de discussions als supermercats. Us hi trobeu que en casos d'emergències, doncs, en aquests dies que hi ha hagut tants aiguats, per exemple, la gent el primer que fa és intentar avituallar-se, que costa una mica que la gent mantingui la calma?
Jo no m'ho he trobat, però sí que és veritat que la gent gran, per exemple, la gent que ja ha passat per algunes penúries en la seva època jove, sí que és veritat que estan acostumats a omplir el rebost de casa, no? Jo també ho faig, per formació professional, o perquè tinc el costum, que els meus pares també, doncs, en cas de necessitat sempre deien, per el que pugui passar, doncs tinguem arròs, tinguem pasta, tinguem no sé què, no? Doncs bé, doncs sí, hi ha gent que omple el rebost. Sí que és veritat que la gent més jove potser això no té el costum de fer-ho, però sí que estaria bé, evidentment, dintre de la normalitat. No és allò de que haguem de comprar un camió sencer amb tot, no?, com va passar la pandèmia, que es van acabar de les prestatgeries de molts supermercats a aliments bàsics, perquè no estem parlant d'això, insisteixo, no estem parlant d'una emergència imminent, ni molt menys ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini, de moment. Vull dir, ja ens avisaran si és que hi hagués alguna situació com aquella, com la pandèmia o com l'apagada de llum del 28 d'abril. Però en qualsevol cas, bé, també és veritat que per ser preventius, doncs tenir una miqueta al rebost més o menys ple d'aquells productes bàsics d'alimentació, doncs no estaria tampoc malament.
I en quines altres situacions, més enllà d'una pandèmia o de fins i tot la gran apagada, podríem fer servir aquest kit de supervivència?
Bé, en una inundació, per exemple, que ens informin de que ja ha establerta la, ja no l'alerta, sinó l'emergència, que significa que és un grau major de risc, doncs, per exemple, si estem en una zona inundable d'aquí del Prat, per exemple, i ens diguessin que hem d'evacuar les nostres cases per risc d'inundació i ens desplacen en un lloc més segur, doncs segurament aquí el kit d'emergència que diu la Protecció Civil de la Generalitat, doncs evidentment seria necessari. Insisteixo, amb aquella medicació que necessitem de les persones grans, dels animals de companyia, amb tot allò que, bueno, el mòbil, les piles, una ràdio a piles, etcètera, doncs tot això, evidentment, en una situació, per exemple, d'inundacions, que ara, de moment, no és el cas, no vull alarmar a ningú, doncs, bueno, en un cas d'inundació, doncs sí, seria necessari en el cas que ens diguessin que hauríem d'evacuar el nostre habitatge.
Parlem ja per acabar d'aquesta campanya que es va presentar dimarts. No sé si hi ha previst fer algun tipus de presentació d'aquesta campanya, de fer alguna acció per donar-la a conèixer a la ciutadania?
En principi no, perquè de moment no tenim cap informació que ens hagi enviat Protecció Civil de la Generalitat. Sí que hi ha un cartell que te l'he portat aquí una mostra perquè el vegis. Si a nosaltres Protecció Civil de la Generalitat ens diu que hem de fer una campanya de divulgació d'aquesta cartelleria o d'algun díptic informatiu, doncs evidentment no tindrem cap tipus de problema de segurament penjar-ho a les xarxes socials oficials de l'Ajuntament i doncs fer una campanya de potser divulgació d'aquest cartell informatiu d'aquesta campanya. Però ara per ara, insisteixo, la Protecció Civil de la Generalitat no ens ha donat cap consigna de fer aquesta campanya de divulgació i per tant ens mantindrem a l'espera de que ens puguin dir el contrari i que ens puguin demanar de fer aquesta campanya.
Doncs, si és així, a les nostres ciutats acabarem sabent-ho i a les xarxes socials també, amb aquest cartell que ens mostrava la Meritxell davant d'una emergència, prepara't, no?, amb aquests consells en cas d'emergència que hauríem de seguir, també aquest kit d'emergències. Meritxell Espanyol, responsable de Protecció Civil a l'Ajuntament del Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Passen 3 minuts i mig gairebé de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i ens espera a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda. També saludem...
I vols consells amb això de la maleta de la supervivència.
Home, és que sembla una cosa com molt simple, molt banal, però si repassem el que hem de tenir a casa respecte del que té aquest kit, segur que ens falten moltes coses bàsiques, I això ho hem pogut comprovar amb situacions que ja ens hem trobat. Però
jo he fet els deures i ja la tinc.
La tens, la tens. Doncs
sí,
bé.
Sí, fa uns 6 mesos.
Home previngut. Val per sí, dos, no ho sé, ara.
I dona previnguda, sobretot.
També, també. Però parlàvem del Francesc, que és el teu cas, així previngut. A veure, Lourdes Dalmau, llicenciada en Economia i Empresa. Com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu també tens el kit?
No.
No encara?
Sí que tinc moltes coses, perquè sempre som molt maniàtica i tinc moltes coses, però, per exemple, ara estàs pensant, un foc d'aquests com tipus de càmping, no el tinc.
O sigui, una bombona de...
Sí, per si
un fogonet petit.
Sí, per un si et quedes petit. Sense llum, aigua, gas.
Home, gas és el que menys em fa patir. Ara, si comencem a posar vitros i coses, plaques d'aquestes...
No, jo la tinc a gas, la placa.
Doncs mira, això per aquí pots salvar-te.
Però per si de cas.
Per si de cas. Vinga, anem a Sabadell. Marc Carbonell, estudiant de periodisme. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé, bé, ja per primer cop aquí, esperem... Bueno, primer
donar-nos
les gràcies per deixar-me estar aquí, exacte, a veure com, què tal va aquesta estrena.
Gràcies a tu, no?, per participar. D'això es tracta. I tu tens kit ja preparat o no? No et preocupa això?
No em preocupa massa ara en aquests moments, la veritat. I a més, ara, si una mica més jo encara no ho tinc del tot controlat.
Molt bé, doncs entrem a matèria. Avui no cal que us recordi que és 25N... el dia que doncs, continuem lluitant per erradicar la violència contra les dones. Anem amb algunes dades que apunten les diferents informacions d'aquesta jornada. Més de 14.450 denúncies per violència masclista, la majoria maltractaments i amenaces, segons informacions de Mossos d'Esquadra, fins a dia d'avui, en el que portem d'any. La previsió és que a finals d'any, si aquestes dades més o menys es mantenen, doncs hi hagi una disminució de minimíssima del 0,2% d'aquestes denúncies. Però estem parlant d'una xacra que doncs, es diversifica, s'escampa com una gota d'oli per diferents àmbits i a través de diferents canals, podríem dir, de manera que les dades no baixen. Està cronificada aquesta violència masclista en la nostra societat? S'ha cronificat? Què en penseu? Vols començar, Francesc?
Bé, perfecte. A veure, jo, en primer lloc, jo recordaria que el 25N, perquè hi ha aquesta data, no? I és bo que la gent ho sàpiga, perquè celebrem les dates i a vegades no ens recordem d'on venen, no? El 25 de novembre és una data que va ser proclamada per l'ONU ara fa uns 26 anys, a petició de la República Dominicana, per honorar tres germanes, que es deien les germanes Miralba, que estaven oposades a la dictadura de Trujillo, que tenien els seus marits a la presó i quan sortien de la presó de visitar-los, uns sicaris les van assassinar. D'aquí ve el recordatori del 25N com a dia de la violència contra les dones, violència masclista, no? Mm-hmm. Dit això.
Està bé l'apunt.
Sí, més que res perquè la història sempre l'oblidem i en aquest país ja veiem el que passa quan s'oblida la memòria, no? Aleshores, jo recordaria que no només està cronificada, malauradament, sinó que a més jo crec que va creixent, perquè sí que és cert que segons Mossos d'Esquadra les previsions que fan és de que a final d'any tinguem unes 17.000 persones, 17.000 dones que hagin patit violència masclista i una petita reducció del 0,2%, però les agressions sexuals en aquest any 2025 s'han incrementat un 6,5%.
Correcte.
I l'última dada que donaria seria recordar que a vegades les xifres són no fan mal, però quan les intentes personificar amb persones que tu coneixes són més dures. Avui dia hi ha 25.000 dones que estan rebent seguiment per part del grup d'atenció a la víctima en el nostre país. Són 25.000 dones que el seu projecte de vida ha quedat estroncat, no poden fer una vida com tots nosaltres la fem per culpa d'aquesta violència masclista, no? I ho deixo aquí perquè també m'agradaria sentir el Marc, que una mica de veu jove, i a la companya també sempre és bona.
Lourdes.
Sí, no.
Ah, bueno, vinga, Marc, endavant.
No, jo volia parlar també sobretot de fins i tot d'experiències personals. Malauradament, jo bueno, una amiga molt, molt propera va patir aquest tipus d'agressió per part d'un home. Jo volia destacar el tema dels patrons. Sempre segueixen els mateixos patrons. La gran majoria de víctimes són dones i per contra la major part de són dones i exacte, doncs per contra la major part dels agressors són homes. En el cas de que estava comentant i el que ha comentat també el Francesc, el tema psicològic, com pot ser que hi hagi tants casos de violència i d'assetjament sexual, hi hagi víctimes que tinguin la sensació o tinguin la por de denunciar-ho. Jo això ho he viscut en primera persona i realment, tenint en compte, per exemple, factors naturals, generalment l'home sol ser un, parlo naturalment, en forma de naturalesa, l'home sol ser més fort, més gran, i en aquest cas això les víctimes ho noten molt. Se senten com en una tancades, diguéssim, una petita doncs, càpsula o presó, com ho vulguis dir, i el maltracte psicològic és brutal. Evidentment, hi ha maltracte físic, evidentment, si parlem de violacions, amb aquest augment d'agressions, amb penetracions i violència, no? Tinc apuntat també una dada important amb el tema d'augments de la violació aquest any, que hi ha un 65% de dones agredides des de principis d'any, i aquest 65% van ser violades. Estem parlant de més de la meitat d'aquestes dones agredides han sigut violades i ha acabat en penetració, ja sigui vaginal, anal o inclús oral. I com comentava, no?, aquest tema dels patrons, on la majoria de víctimes ateses per l'Hospital Clínic aquí a Barcelona són un 87% dones i aquest 13% restant homes. Segueixen els mateixos patrons sempre.
És veritat que han augmentat aquestes agressions sexuals amb les dades que tu apuntaves, Marc, de l'informe que va presentar el Clínic de Barcelona. La setmana passada parlava amb una responsable de Mossos d'Esquadra de la comissaria d'aquí Sant Cugat i deies que la violència més freqüent és la psicològica, però la que més es denuncia és la física. I és que aquesta violència psicològica de vegades resulta difícil identificar-la. I jo crec que un dels problemes principals comença per aquí, perquè la pròpia víctima o no la vol veure o no la veu perquè és realment difícil, quan tens el problema a sobre, identificar aquesta violència. Lourdes.
Bueno, el tema és tan ampli que sí, bueno, ja saps que si em deixo anar, sí. Però potser a mi m'agradaria fer, diguem-li, una diferència, que és la violència que pateixen les dones dins de casa, dins de l'hogar, i d'altres violències que apareixen fora de l'hogar, com pot ser això, doncs, que tu vas pel carrer, t'assalten, et violen, o jo conec un cas en un pàrquing, la van agafar amb una persona. Clar, són de caràcter diferent, no? Unes són quasi bé
sempre... Però una exparella, com la consideraries? Perquè pot passar fora, perquè és una exparella...
Bueno, tot això, fins i tot, hi ha hagut un canvi dins del món de la judicatura, amb el que abans es contemplava la violència més dins de l'hogar, i ara han inclòs, crec que és des del setembre, han inclòs també les violacions, aquestes que més es produeixen com fora de l'hogar, ja siguin per persones conegudes o desconegudes, no? Que precisament els jutjats aquests de violència sobre la dona tenien el problema de que estan totalment col·lapsats i ofegats perquè per la quantitat de persones que tenen. Aleshores, clar, és violència sobre la dona, sí, però a més parlem de quins tipus de violència, perquè tenim la violència física, l'agressió sexual, però tenim la violència que no és agressió sexual i és de maltractament, que et peguen i el que convingui. Està la psicològica, uh-huh, que et deixen, bueno, et deixen sentir com una autèntica, perdoneu-me l'expressió, com una merda.
Tal qual.
És terrible. Sí. I és que és més, jo avui llegia una notícia que s'ha produït, que han anat els Mossos a Corbera del Llobregat, sí, on han anat a recollir a una senyora que ho havia denunciat i llavors, bueno, li havien donat d'alta en un servei d'aquests de telèfon
de seguiment,
de seguiment, i li passaven missatges si la senyora no contestava, al punt de que els Mossos, d'acord amb, m'imagino, amb els serveis socials, s'han presentat a casa seva. En aquell moment la senyora estava sola, és a dir, hagués pogut sortir i demanar ajut o el que sigui, no s'atrevia a sortir de casa seva perquè el seu marit la tenia totalment amenaçada. I, bueno, a partir d'aquí ja han intervingut. Aleshores, clar, és un camp tan ampli i, lamentablement, tinc la sensació de que el tema va més. Disculpeu-me els joves, però tinc la sensació de... una mica s'està escapant de les mans. Si serà per les xarxes, si serà perquè el concepte de valors de família, no sé, abans hi havia com una... Jo no tinc aquest record de quan era joveneta d'aquest tipus de violència. Potser les dones aguantaven més la violència dins de l'hogar perquè estaven més sotmeses a la voluntat, sobretot quan les dones no treballaven.
No ho contemplaven com a violència, en tot cas?
No.
Segurament?
No.
A no ser que fos molt evident.
Diem-li, fins i tot amb les lleis, no aquí a Catalunya, però a la resta d'Espanya, les lleis franquistes, no, que la dona havia de demanar permís estar per obrir un compte corrent, no el cas de Catalunya. Però... és un camp tan ampli que dius, pregunteu-me sobre algo concret.
Tu no, jo preguntava al principi de tot si tu consideràveu que és una, la violència masclística s'ha cronificat en la nostra societat.
Jo que tinc la sensació de que ha crescut, que és pitjor que
jo crec...
o sigui...
Sí, digues, Francesc.
No, jo crec que per una banda hi ha una cosa que és positiva, que és que el fet que les persones que pateixen agressions les denuncien cada vegada més. Per tant, també hi ha més dades i més estadístiques. Mm. Abans la gent es callava, com deia abans la companya, jo recordo, no per veure-ho personalment, però sí en algun documental, que sobretot a l'Espanya interior, que quan una dona anava a parlar amb el seu confessor, perquè era el que havia en aquells moments, i li explicava que el marit la pegava, el que li deia és que el que havia de fer és preguntar-se per què li pegava, i que havia de fer és callar i quedar-se a casa, perquè el matrimoni no es podia trencar, no? Això forma part d'una època. Sí. També és cert que la violència que reben els homes, encara que sigui només aquest 13% que deia el company Marc, correcte, també és cert que no és d'ara. O sigui, jo recordo el meu primer coneixement d'un tema de violència va ser fa 40 anys a la meva oficina on treballava a la Caixa de Catalunya, un home que treballava en una plataforma petroliera que feia 2 metres d'alt i que feia 2 metres d'ample, era agredit físicament i psicològicament per la seva dona, que feia 1,5 metres. O sigui, i és clar, per les homes sempre ha sigut molt vergonyant denunciar aquest tipus d'agressions. Per tant, jo crec que les agressions, malauradament, van creixent, afortunadament es van denunciant més, i evidentment aquí hi ha un factor que tots han de reflexionar, els experts, que és la influència de les xarxes socials, que fa referència a un terreny molt específic i molt concret, que són les violacions i la violència grupal, que això també és un tema que també és preocupant, perquè deixes destrossada una persona de per vida i amb molt difícil recuperació a nivell psicològic.
Efectivament.
Sí, i a més, si em permeteu seguir o tirar del fil del que estàvem comentant ara que exposaves aquest tema de les violacions grupals, i a mi m'agradaria també comentar que, per exemple, amb temes de persones més famoses que han pogut cometre aquests tipus d'actes o aquestes violències, com per exemple és el cas del Dani Alves o el recent cas del Raúl Asensio, el jugador del Madrid, malauradament s'han comès aquestes violacions, aquests assetjaments sexuals, però una part positiva és que gràcies a això hi ha moltes més víctimes que sí que s'atreveixen a denunciar-ho, no? Perquè estem parlant de futbolistes, de persones que realment tenen molt de poder, que són famoses, que la gent... que tenen seguidors, no? I són persones que realment a vegades es creuen intocables, i que hi hagi aquest tipus de temes és, al final és lamentable, no? Perquè al final segueix sent una violació, però que apareguin aquests casos en certa manera ajuda a que hi hagi víctimes que perdin una mica aquesta por i podríem dir que s'ajudin entre elles i tinguin menys por a denunciar aquest tipus d'accions.
Mira, però això el que jo deia abans, no? El concepte família, jo crec que si una persona té al darrere un recolzament, que sap que no està sola, perquè clar, si estàs sol anar a denunciar, i ara imagina't que a sobre has de conviure encara per la raó, o sigui, no has pogut demostrar i tal, amb la persona que t'està maltractant. ha de ser una situació, no sé si insostenible, fins i tot valores el fet d'anar a denunciar o no. Per tant, aquest concepte de tenir un entorn que et protegeixi, que sàpigues que pots tenir aquest ajut, no? Això per una banda. I llavors, per altra banda, educació. Mira, jo donava classes fa uns anys, l'any passat, no? I recordo una de les coses que vaig fer, que va ser posar-me en contacte amb un organisme de mujeres para jueces para la... No era jueces para la democracia, era per les dones, algo així. I llavors vaig tenir la sort, va venir un magistrat que parlava sobre aquest tema, no? I els hi va donar una classe molt acurada sobre les conseqüències i què s'entenia també per maltracte, perquè de vegades hi ha nanos joves i tal que acosen i maltracten a través del control, a través del WhatsApp, que fas i tal, i no pensen que això realment és una agressió i que està tipificat com un comportament penat.
Mm-hmm. Abans parlaves, Lourdes, de l'entorn, no? Que sembla que si hi ha un entorn, és com més fàcil, però aquí ens trobaríem amb dos elements, amb dos sentiments, que un és la por, que això sí o sí hi és, però després hi ha la vergonya. Parlava abans el Francesc del cas dels homes, d'homes maltractats, no? De la vergonya, perquè se suposa que hi ha d'haver aquest domini de l'home per sobre de la dona, no? Per una qüestió de poder.
És educació. No?
Hauríem de contemplar que les dones també tenen vergonya. També sí. Es pot donar aquesta situació.
És l'educació, és, diguem-li, donar-li les eines de concepte, el concepte de no has de tenir vergonya, sinó que tot el contrari. D'igual manera, quan estem malalts anem al metge, quan estem maltractats tenim uns mitjans que ens ajuden.
Has parlat de violència, la psicològica, la física, n'hem parlat, de l'econòmica, que també ha sortit, de la violència vicària, o sigui, hi ha tantes la digital, hi ha tantes maneres de crear aquesta violència, però la majoria no tenen un parter de lesions. Llavors, quins mecanismes, de quina manera podem ajudar a la prevenció, a la protecció?
Jo, segons tinc entès, si no hi ha lesions, els jutjats sobre la dona no ho sé segur, diguem-li, no ho tracten. Ha d'haver-hi, diguem-li, unes lesions, per exemple...
Estem parlant de situacions de violència invisibilitzades.
Amb un matrimoni, m'enfado amb el meu marit, i el meu marit, com que sap que no pot atacar-me a mi directament, que és el que fa? Maltractar els meus fills per fer-me mal a mi. Això
és vicària, violència vicària.
Si són nens petits, van per als jutges de menors, i si són una mica més grans, que també es poden maltractar la gent més gran de moltes maneres, doncs aleshores per jutjats ordinaris.
Francesc.
No, a veure, avui en dia tots tenim un telèfon mòbil i tenim 1.000 càmeres perquè ens envolten per tot arreu. Si una persona és maltractada, el que ha de fer és carregar-se de proves, perquè malauradament la violència domèstica no és flor d'un dia, sinó que és una cosa que és recurrent, i l'agressor té unes pautes que es van repetint, no? Per tant, que es carregui de proves i que denunciï. I que sí que és veritat que també hem oblidat una violència, però és lògic que l'oblidem perquè avui és el Dia Internacional de la violència de les dones, que encara és més invisibilitzable i encara més vergonyant, que és la violència que s'exercita sobre la gent gran, sobre els nostres pares, sobre els nostres avis, que és una violència molt domiciliària i també una càrrega de vergonya afegida, no? Perquè són els teus propis fills el que agredeixen amb els pares, no? O sigui, és un tema molt complex, és com un llibre amb molts capítols i tots ells farien per fer moltes pel·lícules de terror, però bueno.
Però a part del que hem insistit moltes vegades, cada vegada que ha arribat aquest 25N, el tema de l'educació, no m'ha avançat? Sembla?
No.
No, jo penso que si es fan passos, el que passa és que és un enfrontament de forces. La força així educativa que es poden anar fent des de les institucions i tal, però després hi ha les altres, diguem-li, forces que són més, com més potents i més poderoses, que venen per les xarxes socials i tot aquest embolic que fa que no es noti els passets que es van fent.
I no oblidem un factor que també s'ha de tindre en compte. O sigui, el moviment feminista ha avançat molt amb els darrers anys, amb les darreres dècades, però ara estem visquent com una mena de contrarrevolució per certs partits de dreta i d'extrema dreta o de dreta extrema que estan qüestionant tots aquests avanços i que es neguen a reconèixer moltes vegades la violència. Quantes vegades no hem vist per televisió que en un ajuntament o han matat o s'ha produït una agressió, surten tots els partits darrere d'una pancarta i al costat hi ha un altres partits que no volen reconèixer la violència masclista. Això també pedagògicament fa molt de mal.
Marc. No, sí, a més, això que comentaves tu ve donat molt també entre els joves. I també del que comentava abans de que hi hauria d'haver-hi aquesta força educativa, no? Jo crec que cal, però de totes les maneres, cal impulsar campanyes de sensibilització que t'expliquin realment què és una agressió sexual, no? I com identificar-la. Jo, per exemple, encara estic en procés d'estudiar, estic al quart any de carrera, i jo en tot el temps que porto a la universitat i a més al batxillerat, ni una xerrada, em sembla que no ens han fet ni una xerrada d'aquest tipus. Evidentment, crec que en el tema de l'educació encara estem molt lluny i hauríem de començar a actuar i a fer polítiques que realment ajudin a conscienciar a la joventut i a la societat en general.
A banda d'aquesta, jo crec que l'educació, la bàsica, la més bàsica, és la que ens donen a casa. Aquesta. Sí. La família, aquesta és la més important.
Cap a, no sé, jo,
el respecte germà... per a les cuida. Persones. Sí. I a partir d'aquí, doncs, tota l'educació que ens puguin donar els pares...
Jo vull queixar-me del...
No tindràs temps.
Del Francesc Ribot, jo em volia queixar.
Ah, i per què?
Perquè digues. Sempre porta els temes cap a la dreta i l'extrema dreta. I l'extrema esquerra, escolta'm, avui mateix ha sortit un dels senyors més buscats a Cuba per abusar d'una nena de 12 anys. I fins als 16 anys, per favor. No traiem el tema de dretes i esquerres. Parlem... Sí, és un tòpic, però escolta'm, estem parlant...
No comenceu a fer una altra tertúlia perquè no tenim temps.
Ni parlar-ne, perquè amb un tema de violència de gènere i amb violència masclista, els únics partits que com a tal la neguen són els de dreta i els d'extrema dreta.
No és veritat,
no hi ha cap partit, no hi ha cap partit d'esquerres, no hi ha cap partit.
És totalment fals.
Vinga, si voleu quedem un altre dia i en parlem.
Totalment fals, estic total...
Un altre dia en parlem. I sí que és veritat que hi ha partits que no s'han volgut posar darrere de segons quines pancartes, no. I no fa tant.
Ho diuen d'una altra manera.
Lourdes, no. Francesc, Marc, gràcies, que tingueu molt bona tarda. S'ha acabat?
Una abraçada a tots.
Adéu-siau.
Sí. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Diuen que la vida és com una mentida i que al final un es fa gran. Però si el que perdura és el record dels somnis, penso que no n'hi ha per tant. Mirant les estrelles, una nit molt clara, on pot trobar el seu infant? Tan sols l'escorça va canviant. Penso que un nen almenys sap què és trobar un petit estel enmig de l'univers. Penso que un nen...
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Cugat Mèdia oferirà al llarg d'aquesta setmana continguts centrats en la lluita contra les violències masclistes. La iniciativa s'emmarca en la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra avui dimarts. L'acció respon al compromís del mitjà amb la denúncia d'aquesta xacra social que continuen patint moltes dones, la voluntat de posar sobre la taula un problema estructural que afecta tota la societat i d'exercir el seu paper com a servei públic al costat de les dones que pateixen o han patit violències masclistes. Per això mateix, avui mateix, al web de cugat.cat trobareu un testimoni d'una santcugatenca que està patint violència de gènere. Durant la setmana donarem veu a diferents agents implicats en les violències masclistes. El ple municipal de novembre ha estat marcat per les desavinences entre el govern i l'oposició durant el debat del pressupost municipal del 2026. En un comunicat compartit, el PSC, el PP, la CUP i en Comú Podem han expressat la seva més absoluta indignació davant la manera com el govern municipal ha presentat el pressupost per l'any 2026. Més enllà d'aquesta confrontació, durant el ple s'ha donat llum verd a diversos punts urbanístics i de serveis. Per una banda, el ple ha aprovat el planejament que ha de permetre la construcció d'un nou hotel de 4 plantes a l'entorn de Can Atmaier. Aquesta modificació del PGM també garanteix la protecció de la masia per evitar que cap construcció bloquegi la seva viabilitat. Una taula rodona servirà per reflexionar sobre l'evolució del Pla Educatiu d'Entorn, un projecte de cooperació entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació amb l'objectiu de millorar l'èxit educatiu de l'alumnat més vulnerable i millorar la cohesió social. Així, aquest dimecres 26 de novembre, a la Sala Clavé de la Unió acollirà a les 6 de la tarda representants de l'Ajuntament, el Departament d'Educació, els centres educatius, les entitats i el voluntariat, tots agents implicats en aquesta iniciativa per commemorar els 20 anys de la implementació del Pla Educatiu d'Entorn a Sant Cugat. Tot a punt pel quinto de Nadal de Sant Cugat, que se celebra un any més al PAP 2 de la Rambla del Celler. L'activitat organitzada per Cal Temerari tindrà lloc del 25 al 29 de desembre en un espai amb un aforament per a 900 persones. Enguany, el quinto clou la celebració dels 10 anys de Cal Temerari. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A les 5:03 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments tenim dues incidències que estan afectant el trànsit. Des del cas de la P7 a Castellbisbal, en sentit Tarragona hi ha un carril tallat per un carril de Pumboc, disculpeu, que ha patit un accident, i hi ha un quilòmetre i mig de congestió. En el cas de l'Agos, a Esparreguera, a Barcelona, un altre carril tallat per un altre accident, i en el cas de la B20, a l'altura de la carretera d'Esplugues, aquesta sortida en sentit Trítal, hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres de circulació lenta. Apareixen també punts de lentitud a la ronda del litoral, i per això us demanem que abaixeu, no abaixeu la guàrdia i sigueu prudents. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Rubén Intente Soler, nascut a Castellà del Vallès i resident a Terrassa, ha estat el guanyador del Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la Isabel Clara Simó, 2025, amb l'obra Els brots bors, un text que retrata la fragilitat i la tendresa de persones que busquen reconstruir-se des dels marges. Marina Antonez parla amb ell des de Ràdio Castellà.
Avui parlem amb Rubén Intente perquè ell ha estat el guanyador del Premi Ciutat Alcoi de novel·la Isabel Clara Simó 2025. Nascut a Castellà i resident tota la vida, de fet, a Terrassa, doncs avui hem tingut ocasió de poder parlar amb ell i el tenim al telèfon. Bon dia, Rubén.
Hola, molt bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Enhorabona per aquest Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la, com hem dit, Isabel Clara Simó, per una novel·la que es diu Els brots bords. Uh-huh. Explica'ns una miqueta de què va aquesta novel·la.
Bé, és un text que parla de persones que per raons diverses han estat com, en certa manera, escopides de les vides amables i van a parar, per raons també diverses, totes a viure al Berguedà. Llavors, l'espai, els escenaris són poblets de la vall de l'Illet, bueno, surt La Pobla, surt Malanyeu, surt Bagà, i figures una mica desarrelades, que, bueno, és una, jo diria que és la central, que és un noi autista de 20 anys, que entra en un programa com d'acompanyament a viure amb un senyor gran, amb un avi de la Pobla de l'Illet. Diguem que es fan suport mútuament, no? Un senyor gran amb una persona amb vulnerabilitat, en un programa psicoterapèutic, així, bueno, com de seguiment. Llavors aquest noi autista coneix algunes figures de per allà, clar, és un nano amb unes relacions socials molt, molt, molt limitades o molt estranyes, i precisament entra en contacte amb una noia que ha sigut exdrogadicta, bueno, que és exdrogadicta i que té també tot un passat i tots uns dolors. Llavors és una novel·la de figures una mica escardades que teixeixen unes complicitats entre elles, no? N'hi ha més, de personatges, uh-huh, però més o menys una mica perquè us situeu.
I Rubén, quan gestes aquesta història i per què aquesta història?
El de gestar és complex perquè jo fa molts, molts anys ja sabia que tenia una història que se m'estava dibuixant en el Berguedà amb un nano autista. Els altres personatges van trigar molt més a aparèixer, és a dir, el que és l'estructura, perquè l'embrió, diguem, d'inspiració pugui tenir sentit i pugui tenir vida, necessites que allò s'integri en una narrativa que, bueno, doncs que s'aguanti, no? Vull dir que jo fa molt de temps aviam, els que escrivim, no escrivim només quan ens asseiem a escriure en l'ordinador o en una llibreta, sinó que escrius anant en tren, o passejant pel carrer, o fent diverses coses, no? Llavors, en aquest cas, jo tenia aquesta mena de figura que em anava acompanyant mentalment, i no sé per què, perquè el Berguedà, bueno, és un lloc que m'estimo, és un lloc on hi he passat estones agradables, i però en realitat tampoc no ho tinc molt, molt clar. És difícil saber per què aquestes coses, a vegades.
El Rubén és llicenciat en Filosofia i Lletres, però tu què et consideres, més filòsof que escriptor o més escriptor que filòsof?
No, per descomptat, filòsof zero, en absolut, perquè, a veure, com, de la mateixa manera que algú que fa la carrera d'història no és historiador, vull dir, són coses molt diferents, no? Jo faig classes de filosofia, faig el que puc i cada dia n'aprenc una mica més, però em queda molt per saber el que explico, diguem, perquè la filosofia és un territori molt complex. I sí que a vegades en algunes entrades de premsa o coses així et cau aquest com epitet, no? aquest qualificatiu, i a mi em pesa molt, no? I fins i tot el tema d'escriptor costa molt de dur-lo amb el cap dret, no? Perquè escrivim, però costa molt de publicar, i a vegades has de com... Bueno, quasi que t'avergonyeix fer una activitat que costa que tingui ressò i això, no? I llavors, a més, jo no escric tot l'any, jo escric sobretot, intensivament als estius. Però, evidentment, com que tinc uns quants llibres publicats, doncs escriptor em sembla més acceptable, no? Vull dir, però, en tot cas, un professor que a estones escriu.
Efectivament, has signat tres llibres més: Mapa Mut el 2010, Uniformement Desordenat el 2012 i El color dels coloms el 2022. Ara publiques aquest. En què es diferencia de la resta?
Mira, hi ha un... Evidentment, tots els llibres tenen segell propi i es noten alguns patrons, alguns cànons, però si precisament l'altre dia rumiava que en aquest llibre els personatges tots són més aviat senzills, des del punt de vista de que no tenen un... Jo habitualment sempre tendien a les meves novel·les a que hi aparegués algun personatge fortament intel·lectualitzat, amb molta cultura, o que tenia doncs un punt a través del qual doncs poder-hi vehicular pensaments, diguem-ne, de més alçada, no? Potser més filosòfic, si tu vols, també. Aquest m'agrada especialment perquè està construït amb ànimes senzilles, jo diria que molt profundes, però sense aquest ressò més cultivat, no? I això m'agrada especialment, perquè parlar de la vida, diguem, propera i de la vida, diguem, el més natural possible, doncs em sembla xulo i a més són molt tendres. Sí.
Has guanyat el Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la d'Isabel Clara Simó, com hem dit. Com va ser? Tu ja coneixies aquest premi, t'hi vas presentar sense conèixer-lo?
És una mica risible i tot. Jo, quan em van trucar de Ciutat de l'Ajuntament d'Alcoi, en aquell moment ni recordava que l'havia enviat amb el premi. Vull dir, els escriptors, diguem, de recorregut secundari, no? Vull dir, que tenim, doncs, que no tenim un nom, que som, al final, vull dir, que som molts i molts, eh? Vull dir, no us podeu imaginar quanta gent hi ha que escriu. Suposo que, com jo, molts, doncs hi ha una pàgina web de la Generalitat que t'indica quins premis estan obrint-se, quins terminis hi ha, i tu escrius textos i els envies. I a mi em va passar, per exemple, que jo estava a l'espera del veredicte d'un premi de la Bisbal amb un altre text, amb un altre llibre. Llavors, quan em truquen de Ciutat d'Alcoi, vaig haver-li de preguntar a la regidora de Cultura, dic, perdona, em pots dir el títol del llibre que ha guanyat? Perquè no estava com... M'imaginava que era Els brots bords, perquè potser ara dels títols que no tinc publicats és el que m'estimo més, o el que ara estic doncs vetllant més, també és l'últim que he acabat, però no n'estava segur. I llavors, d'entrada, va haver-hi aquest estranyament, però també et diré que immediatament després, el fet de que sigui Alcoi, que és una terra que jo no he visitat però que m'estimo especialment, perquè és la terra de l'Ovidi Montlló, i és una terra del sud, però molt, bueno, doncs, molt agermanada, no? I doncs em va fer molta il·lusió, perquè, bueno, perquè la vida t'obliga amablement a conèixer llocs que potser no hi hauria anat si no fos perquè tenia aquest motiu, no? I doncs ara estic bastant content pensant no només amb el premi, sinó amb que xulo que sigui d'allà, precisament.
Sí. I a més aquest premi, que és important, també pot ser que et doni més visibilitat, no? Amb això que deies de ser un escriptor de segona.
Sí, és curiós perquè jo quan, havent publicat les primeres novel·les, el 10 i el 12, pensava que la porta dels editors ja no seria una porta freda, no? Vull dir que... Però també han canviat molt les coses. En aquell moment jo presentava textos que solien presentar-los impresos, no? Anaves als editors, te'ls llegien, et contestaven, et deien no entra dintre de la nostra línia, o et deien sí, depèn, no? Però ara moltes editorials en el seu lloc web ja hi posen no acceptem originals, no? Hi ha com una sobredosi de gent que escriu, de gent que intenta moure textos i la porta d'accés està una mica limitada. M'imagino que això, que sortir, diguem, assenyalat en positiu per un premi, doncs, bueno, és un grau més a no haver-te de quasi bé de genollar i demanar permís per ser creador, no? Per ser, en alguna mesura, artista, no? La literatura és una forma d'art i dius, ostres, d'acord, no aspiro que la meva novel·la la llegeixi tot Déu, aspiro només a que pugui ser publicada, que tinc, perquè jo els textos que jo faig doncs els reconec una vàlua i una raó de ser, no? I llavors, doncs sí, segurament és una porta que ho facilitarà una mica.
Doncs esperem que així sigui. Rubén, enhorabona altra vegada per aquest Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la Isabel Clara Simó 2025. Amb aquesta novel·la no us la perdeu, Els brots bords. Avui hem pogut parlar amb ell. Algun record que et quedi encara a Castellar del Vallès, on vas néixer?
Mira, clar, jo a Castellar hi tinc un vincle indirecte perquè la meva mare era amiga de la llevadora, d'una llevadora de Castellar, i ens va fer anar a néixer allà a tots quatre germans. Però després el meu gran record en Castellà és que jo anava a l'Institut Egara, que reunia gent de tot el Vallès, i tinc molts amics de Castellà també, no? Llavors, de l'època d'adolescència, algun dia que anàvem de Gresca a Sabadell, un altre a Castellà, un altre venien tots a Terrassa, aquest és el meu com contacte, el meu fil més real, no? Vull dir, perquè sí que jo recordo una casa al carrer Armot, que ara em sembla que és com perifèric, però bueno, que en el seu moment estava davant d'uns camps, que era la casa on que havia tingut el meu avi castellà, però clar, això són records molt d'infantesa. Sí. Ara, de fet, no sé ni, ostres, els anys que deu fer que no l'he vist, potser ja ni hi és. No? Que...
En tot cas, hi queda la llavor, no?
I tant, no? La llavor està aquí. Això és claríssim.
Molt bé, Rubén, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i repetim, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Un plaer. Adéu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Avui aprofitarem l'espai de salut per abordar un tema que genera molts dubtes i també molts tabús. El sexe durant l'embaràs. Sí o no? És segur? Què cal tenir en compte? Com ho pot viure la parella? Per parlar-ne ens acompanya la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga de capçalera, i també la Ruth s'ha fet acompanyar per un altre especialista. Hola, Ruth.
La Judit Cos Busquets, que és llevadora de la CIR de Sabadell, que bueno, es dediquen a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona.
Hola, bon dia. Judit. Bon dia.
Gràcies.
Bé, doncs avui amb vosaltres dues hem de donar resposta a aquestes qüestions que segur que a la dona en aquest moment concret de la seva vida s'ha hagut de fer. Per començar, la pregunta genèrica. Podem mantenir relacions durant l'embaràs?
Sí, en general sí, no? Si és segur, pot ser molt positiu per la parella. Val? Vull dir... i per la dona, vull dir, al final, si és un embaràs que saludablement tot està a lloc, doncs el sexe no té per què ser per res un perill en si.
Uh-huh. Uh-huh. La Judit també pensa el mateix?
Sí, uh-huh. I tant, sí? I com no només és possible, sinó que és recomanable, perquè afavoreix aquest vincle amb la parella, afavoreix que la dona senti que està que forma part d'aquest projecte, doncs, d'engrandir la família, però que segueix sent la vida de parella també un punt central. Alhora, tot el que genera una relació sexual, igual abans de l'embaràs com durant l'embaràs, redueix l'estrès i ens estimula les endorfines, que fa que la dona pugui sentir més felicitat i més confort amb el que està vivint.
Mm-hmm. Però clar, hi ha situacions en què no, perquè abans la Ruth comentava, si tot està a lloc, si tot és normal, perfecte, endavant. Però si no, clar, aquest si no, quins casos concrets...
Que haurien de tenir en compte, no? Clar, sí. Malament de salut, en quin sentit, no?
Per exemple, moltes de nosaltres coneixem, doncs, aquest risc que hi ha en el primer trimestre, que aquest risc d'avortament, no? Sí. I moltes vegades es dona de que hi ha petits sagnats. Doncs quan la dona té petits sagnats durant el primer trimestre, no és recomanable tenir relacions sexuals. Cuita'ls amb penetració. Ara bé, tot el de més joc sexual, no hi ha cap problema. També quan hi ha un risc de part prematur, no? Més endavant en el desenvolupament de l'embaràs, que hi hagi contraccions o que hi hagi una reducció del coll de la matriu, aquí es considera de que les relacions sexuals amb penetració també estan desaconsellades. Quan hi ha una placenta prèvia, pel risc de que aquesta placenta, doncs, es desprengui o pugui sagnar, quan hi ha un trencament de bossa, que és ja de cara, hauria de ser de cara al final, o si el trencament de bossa, de la bossa amniòtica, és abans d'hora, la dona ha de fer un repòs absolut i, per tant, aquí tampoc es contempla el tema de les relacions sexuals. I també quan la dona presenta múltiples infeccions vaginals o múltiples infeccions d'orina, que és una cosa que a vegades és bastant comú en l'embaràs pel fet de que ens baixen les defenses o el que sigui. Llavors aquí està una mica contraindicat tenir relacions sexuals coitals fins que no se soluciona aquest problema.
Aprofito i remarco el tema de la no penetració, que al final no penetració no significa no sexualitat. Exacte, hi ha moltes formes de poder gaudir d'aquesta intimitat sense que sigui la penetració en si, no?
Sí, sí.
O és que ho recordem cada vegada, això? Quasi cada programa recordem la penetració, no és l'únic.
Sí.
Les carícies... És que han sigut tants anys pensant el mateix que ara...
I ens ho han ensenyat,
clar, això, canviar el discurs costa, però de mica en mica.
Sí,
exacte. De mica en mica, això va calant.
Nosaltres anem fent la nostra feina,
Això va calant. Parlem de canvis, els canvis que es produeixen en la dona, tant físics com emocionals. Com poden afectar? Ruth.
A nivell emocional, a veure, l'embaràs, no, sempre ens han fet veure o no, idealment, que és un moment feliç, que has d'estar feliç, que has d'estar pletòrica, t'has de sentir plena, i no té per què ser així. L'embaràs són 9 mesos, i pots tenir, 9 mesos són molts dies i moltes hores, i hormonalment, i el teu context familiar i tot el que t'està passant, segueixes treballant, la teva vida segueix el seu curs, encara que estiguis embarassada ja et passen coses, no? A part del que és extern, després a nivell intern, no? La dona, el que he dit, no? Hormonalment està passant per canvis i el seu cos està canviant, i també pot ser que s'agradi o que no, físicament, que se senti incòmode, que se senti més sensual o no. I tot això, no? Al final, doncs, és una readaptació i una regulació molt interna de cadascú, d'anar vivint aquest embaràs al màxim d'equilibrat i tranquil possible, no? Buscar aquesta connexió mútua amb la teva parella o amb persones que també estiguin embarassades, no? I poder compartir aquests sentiments, doncs, és important per crear
això emocionalment,
aquest bon rotllo a l'embaràs. Sí,
sí.
Sí.
Tot i que hem de dir que embarassos hi ha de molts tipus, no? Tants com dones hi ha i cadascú ho porta com ho porta.
Com pot.
Perquè hi ha gent que passa 9 mesos que poden ser fatals, no? Però també hi ha d'altres persones que és un canvi fantàstic, no? Que ho porten superbé. Sí. I que és una experiència vital superimportant, no?
Sí, sí, molt.
Però... tenint en compte això, emocionalment, físicament, Judit...
Físicament, com... sobretot podem diferenciar com tres etapes, no? Tant al principi com al final de l'embaràs, les hormones estan com molt, molt exagerades, hi ha molta quantitat de fabricació d'hormones i això fa que la dona se senti amb d'altabaixos emocionals, com deia la nostra companya, la Ruth, però també està més poc receptiva a les relacions sexuals, sigui per les nàusees, sigui pels vòmits, sigui pel volum de la panxa, val? Però en general les hormones el que fan és lubricar més i millorar la irrigació de tota la zona genital, de manera que pot haver-hi més excitabilitat i més sensibilitat, més desig.
Les sensacions són més fortes, no? Per lo bo i per lo no bo.
Sí.
Diguem que les sensacions són més fortes.
Tot és una miqueta més extrem, com quan tenim els dies abans de la regla, com quan les hormones estan més alterades, doncs fa això. Llavors, moltes dones en el segon trimestre, quan comença a créixer la panxa, els pits estan grans, se senten voluminoses i se senten deesses, se senten pudes, poderoses, se senten sexis i aprofiten això i és un canal, doncs, de sexualitat a tope. I moltes vegades, quan arriba ja el volum a una certa dimensió, és la parella qui no vol tenir aquestes relacions per tal de no fer mal al bebè. Però la dona té més aquesta sensibilitat al pit i sensibilitat als genitals, de manera que pot desitjar més, tenir més contacte sexual. Però també és cert que hi ha dones que això els hi molesta, de manera que no volen que els hi toquin els pits perquè estan extremadament sensibles. No volen que els hi toquin gaire els genitals perquè estan extremadament sensibles, i, bueno, tenim una mica de tot. El tema és explorar-ho i viure-ho amb el màxim de naturalitat possible. Però el que hem de ser conscients és que pel bebè tota aquesta generació d'endorfines i d'oxitocina que representa el tenir contacte íntim i la sensibilitat i les carícies i els petons és genial. Pel bebè és una explosió d'energia i d'adrenalina i de sentir-se feliç i sentir-se estimat.
Molt important com estigui la mare, com es senti la mare, oi? Perquè arribi això.
És com un festival, m'ha encantat la descripció de la Judit.
Molt bé, Judit.
Però, clar, abans parlàvem què ens han explicat abans i quin ha estat el missatge que ens ha arribat des de fa molt de temps. S'han creat molts tabús.
Per exemple, la penetració profunda és desaconsellable amb l'embaràs. Bé, doncs no és que sigui desaconsellable, és que depèn de la comoditat de la dona. La dona pot sentir que hi ha una miqueta més de molèstia perquè és quan el bebè al final de l'embaràs té més presència dintre el canal vaginal perquè ha baixat ja el cap, s'està posicionant, doncs pot ser que se senti incòmode i per tant aquí hem de canviar una miqueta l'estratègia.
Clar, hi ha moments i moments, no? Però és veritat que no, a nivell general, no, els tabús aquests que s'han dit tota la vida, no és això, per exemple, el mite de que el penis pot tocar el nadó. Judit, no és possible això, no? El nadó està molt protegit.
El nadó està protegit, hi ha la bossa, hi ha la matriu, hi ha el coll de la matriu...
Vull dir, això que el penis pugui tocar el nadó...
Això
home,
fins
quin
i tot
penis, no?
A les pel·lícules, això ho han reproduït, però tal qual, eh?
Sí, sí. Bueno, diguem-ne que és d'una manera indirecta, però el bebè pot sentir aquest contacte íntim, sí, sí. Yeah.
I la idea de que el sexe pot fer mal al fetus, això, no? O sigui, realment, això... Explica-m'ho bé, perquè jo no ho entenc. Què vols dir que el feto pot sentir? El penis no el toca, això és impossible.
No, però quan el cap està molt present a dintre la vagina, el penis, si té una penetració profunda, pot tocar la bossa...
Bueno, com un terratrèmol, no? Pot sentir un terratrèmol... És com si el nadó digués...
Una sacsejadeta.
Exacte, un terratrèmol.
Pot sentir el sacseig,
Vale, d'acord. Això ho hem comentat també, no, el tabú una mica, la Judit ho ha anat dient, també el tema de que el prejudici que la dona embarassada no ha de tenir desig o que ha d'estar només centrada en ser mare, no? jo crec que cal trencar aquesta mirada
patriarcal. Ens ho ha explicat, la Judit, ara fa una estona, aquesta sensibilitat.
Bueno, i està documentat que hi ha dones que en el part tenen orgasmes i que en la lactància tenen orgasmes. Sí. Per tant, totes les hormones relacionades amb l'embaràs, part i postpart, ens deixen aquesta vibració, no?
Tan potent.
Tan potent en la sexualitat.
Sí. I recordar que la dona, encara que embarassada, m'agradaria dir, segueix sent dona. O sigui, vull dir, per sobre de tot és dona, no? Sí. Jo, per exemple, a consulta vaig tenir una parella que l'home deia que sexe oral no volia que la seva dona li fes. Ella a ell. Per què? No? Deia, no, perquè jo ara la meva dona la veig com una dona embarassada i no sé, la imatge de la dona com a ésser sexual i amb desig...
En aquell moment ja no hi és,
ell deia,
no existeix.
No, la meva dona ara està embarassada i jo no la puc veure amb aquests ulls, increïble.
Bueno, i alguns articles he llegit jo d'alguns ginecòlegs que referien que l'home no hauria de veure la sortida del bebè perquè després li queda aquesta imatge i perd l'atracció per la vulva.
L'erotisme per la vulva.
Bueno, no sé.
Ja, bueno, aviam, no sé. És la vida, no?
Sí,
mai millor dit, és la vida.
Jo no m'he trobat cap home que em digués això
tampoc,
però
allò del sexe oral, fixa't, no? De veure la seva dona en aquella imatge, no.
Sí, però això també ens ha de fer pensar si veuen la dona com a objecte.
Exacte.
De tenir el seu fill, no?
Però això que hi ha alternatives, Hem parlat del tema de la penetració, però a veure que el sexe es pot practicar com ja hem reiterat de moltes altres
maneres.
Formes.
Sí.
No?
Sí. Canvis de postura, de ritme.
Exacte.
Buscar altres maneres d'apropar-te també, carícies, petons, massatges.
Sí.
Total.
Mira, massatges molt bé.
Un bon massatge, una embarassada segur que ho agraeix.
Oh, bueno,
totalment, un bon massatge.
Bueno, veus, això sí que he tingut dones que em diuen, quan nosaltres recomanem el massatge perineal per preparar la vagina de cara al part, hi ha moltes dones que diuen, és que...
No hi arribo.
No, que no vull que em toqui perquè llavors m'excito. Dic, bueno, doncs aprofita, no?
Dos per un, no?
Clar,
on està el problema?
Que la parella faci el massatge perineal i després que formi part d'aquest joc.
Clar, d'aquest joc sexual.
Vinga, parlem, us sembla, de l'acompanyament que s'ha de fer a la dona i que ha de fer la parella com a...
Si és que entens, exacte.
Sí.
Bueno, jo penso, no?, sobretot, escolta, respecte, molta presència emocional. La parella ha de tenir un paper en el que penso que ha de preguntar molt com es sent... a què està disposada, què necessita, no? No pressionar-la, sentir que el sexe no és una obligació, sinó que ha de sorgir, i perquè sorgeixi s'han de buscar aquests moments de molta complicitat, no? Sobretot en un moment en què la dona pot passar, com ha explicat molt bé la Judit, diferents etapes, no?, durant l'embaràs, en què es pot sentir més receptiva al sexe o no. Llavors, l'acompanyant, no?, la parella en aquest cas... crec que ha de tenir una mirada més especial i de més escolta que quan no estem embarassades, que també, però més, una mica més.
Sensibilitat i empatia. Això és una mica el que es demana. Però jo penso que també ha de ser recíproc, que la dona també ha de veure com està la parella, perquè potser és ella qui té ganes i el marit que diu no vull tocar la panxa, no et vull fer mal, no.
Sí. Tant respecte,
no? I després dius, bueno, però jo com ho faig, no?
Sí, per les... Bueno, dos bandes, totalment.
I que si es manté les condicions d'higiene es poden utilitzar joguines i es poden utilitzar, bueno, això, altre joc sexual que fins ara no s'havia explorat. Si no
és una oportunitat. L'embaràs, com moltes situacions, a vegades, jo què sé, pot ser també alguna malaltia de transmissió sexual que ens... No? Que d'alguna manera no es pugui fer penetració durant un temps i tal, és com un motiu perfecte per descobrir coses noves.
Per descobrir i aprendre coses,
No? Allò de dir, de tot s'aprèn, doncs d'un embaràs també pots aprendre molt a nivell sexual.
Doncs anem a aprendre altres alternatives, perquè abans hem parlat de situacions en què no s'hauria de fer pràctica la penetració... Per tant, algun consell pràctic, alguna postura que puguem recomanar per qui ho necessiti.
Va, Judit, ho deixo a tu, va, a veure. I si no, ja anem afegint.
Sobretot el postures. Concepte és el que no hi hagi pressió sobre la panxa. Uh-huh. És a dir, la postura en què la dona està sobre, que ella domina i controla una mica el uh-huh. moviment. I
la profunditat, també.
I la profunditat, doncs, és molt bona postura, no? Per exemple, la postura lateral, en què la dona està al davant, la parella està al darrere, i el postures en V, no? Que la dona i la parella, doncs, fan un angle recte, de manera que no hi ha pressió sobre la panxa i pot haver-hi una penetració no tan profunda, també.
La cullereta de tota la vida,
sí,
no?
La
quan has dit lateral.
Tota la vida, sí, que és el lateral.
Fer la cullereta.
Sí. I bueno, hi ha el de quatre grapes amb la panxa pendulant. Representa en el pes que no hi toca.
També podem acomodar amb coixins la quatre grapes.
Sí.
Podem acomodar amb coixins perquè també hem d'entendre que no és el mateix el primer trimestre, com ella ha dit, que el segon, que el tercer, quan estem molt pesades.
Sí.
Clar, depèn de quina postura, encara que no afecti el que és la panxa, potser a nivell postural no estàs còmode, no? Llavors, entendre també i acceptar que cada moment és diferent i que es tracta d'anar readaptant, no? Des de molt de respecte i molt de carinyo. El sexe explosiu i fort no és el moment.
Explorant, no? A veure...
Posar-nos, estar còmodes. Sí. Còmodes. És un sexe més còmplice,
és
no?
Això,
més...
no, una penetració no tan profunda i més estimulació del clítoris, per exemple.
Sí.
O
els pits, no?
Això, dels pits, la petons. Masturbació mútua, el tema de, bueno, doncs d'anar fent aquests jocs que no impliquin una penetració forta i profunda.
Senzill. El joc eròtic. També sí, molt aprofitar.
Jo crec que avui ens ha quedat prou clar que el sexe durant l'embaràs és segur, que és natural, que pot ser molt enriquidor quan hi ha comunicació, respecte, que és el que ens comentava la Ruth, i aquesta explosió hormonal que ens provoca tota aquesta sensibilitat, com ens comentava la Judit, doncs està molt bé que es pugui aprofitar. A les dues, moltíssimes gràcies.
A tu, Carme.
I gràcies a tu. També. Fins a la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bé. Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta.
Avui, 25ena, ens sumem a la reivindicació de la jornada recuperant aquest Malo, un dels singles més importants de l'àlbum debut Pa Fuera Tinañinas de Bebe, amb el qual va obtenir un gran èxit a Espanya i Itàlia l'estiu de 2006. L'artista extremenya va ser guardonada el 2005 amb el Grammy Llatí, Artista Revelació, i va aconseguir els quatre més importants premis de la música en les categories de Millor Àlbum Pop, Autor Revelació, Artista Revelació i Millor Videoclip Malo.
Que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla. Saca el galo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites. los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Fundació Òpera Catalunya estrena aquest cap de setmana l'obra més trencadora de la temporada, L'Holandès Errant, de Wagner. És una obra per excel·lència, atès que va suposar un punt d'inflexió en l'evolució artística d'aquest reconegut compositor. La primera parada de la gira serà a la Faràndula de Sabadell, però al desembre continuarà per Reus, Barcelona i Vic. Anem cap a Sabadell per descobrir què hem d'esperar d'aquesta obra.
Avui la cosa va d'òpera i ja el tenim aquí, que hi arriba el nostre amic Jordi Torrents. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena. Què tal?
Aviam, venim a parlar de L'Holandès Errant. Tu i jo, no sé si te'n recordes, vam fer una entrevista fa un any, a Prox, que em fas molta, ets molt sol·licitat, no passa res, no m'ofenc, però em vas vendre aquest L'Holandès Errant.
Com l'última Coca-Cola del desert.
Com la gran victòria de la temporada.
Sí.
Vas venir, em vas agafar de la mà en pla canari i em vas dir... Sí. L'any que ve Wagner.
Sí,
què, el Wagner?
Sí.
Ja el tenim aquí.
Ja el tenim a sobre. Escolta, és una cosa que perquè acabem d'acabar Mozart, que vam acabar diumenge, i ja no tinc temps ni de relaxar-me.
No, mai.
Gens ni mica, ja fa dies que hem començat els assajos, a Calestruc. Em sembla que, no sé si avui o demà, ja entren a teatre, a la Faràndula, i bé, s'han hagut de superar molts obstacles, però vaja, penso que ja estan... Està tot molt encarrilat.
Molt encarrilat. Aviam, sí. Parlem d'aquest Holandès Errant, òpera de Wagner, que es va estrenar el 1843. Tu em corregiràs si m'equivoco.
No, no, correcte.
Vale. Explica'm en quin context escriu Wagner aquesta òpera.
Mira, aquí el senyor Wagner, bé, tothom qui estigui una mica familiaritzat amb la seva biografia, tenia tant de bon músic i de bon artista com de poca vergonya com a persona. I és una persona que va estar tota la vida amb deutes, fotent-se blazos, allò que en diuen, amb deutes, fugint de creditors, fins que se li va aparèixer la Mare de Déu en forma de rei de Baviera, que li va solucionar la vida.
Fantàstic.
Sí.
Ens podria passar això a nosaltres també.
Que sí? Bueno, en aquella època ell era jove, amb la seva primera dona, que era una actriu que es deia Mina Planer, i estava treballant com a director d'orquestra Riga, que actualment és la capital de Letònia. Val? I, bueno, devia tot Cristo, i per fugir de creditors van agafar un vaixell cap a Londres, bye bye.
Que vagi molt bé.
En plena travessa, aquest vaixell va enganxar una tempesta tremenda que es va haver de refugiar a les costes de Noruega. I llavors, segons ell explica la seva autobiografia, que tampoc n'has de fer massa cas de lo que expliqui Wagner, ell diu que es va recordar la llegenda de l'Holandès Errant, que és una llegenda molt antiga que circulava entre la gent marinera, que diuen, bueno, hi ha diverses versions, però una que a mi em sembla la més... habitual, diria, que aquest senyor holandès era un capità holandès que un dia també enmig d'una tempesta que estava doblant el Cap de Bona Esperança. El Cap de Bona Esperança és l'extrem sud d'Àfrica, separa l'Atlàntic i l'Índic. I va jurar que no es faria enrere fins a haver-ho fet, encara que li costés fins al dia del judici final. I això és una blasfèmia, sembla ser. Satanàs el va sentir i li va dir: et prenc la paraula i ara et condemno a navegar tot per tota l'eternitat. Passa que no sé si la mateixa llegenda ho inclou o va ficar Wagner en el seu argument. Se li dona sempre una possibilitat de redimir-se, no? I d'escapar la maledicció, que és que cada set anys pot tocar terra. Se li permet tocar terra i llavors, si troba l'amor pur d'una noia que l'estimi amb puresa i que vulgui ser-li fidel fins allò, llavors es pot redimir i trencar-se la maledicció. I l'argument de l'òpera de Wagner va d'això.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Dens.
Exacte. I ell representa que es va inspirar. Llavors, al final va acabar a París, que, bueno, allà quasi més mora de gana amb la pura misèria, perquè ningú no podia, no trobava de feina, i va començar a esbossar això, va fer el, perquè ell es feia, a més de la música, es feia els arguments, tu saps, que ell es feia els llibrets ell mateix. I, bueno, i va pensar en una òpera d'un acte, i la va presentar en el director de l'Òpera de París i no li van acceptar, i estava tan necessitat que li va vendre l'argument i tot això i el títol, que era El vaixell fantasma, en el director de l'Òpera de París, que llavors li va donar amb uns altres perquè fessin una òpera que es va dir Le Vaisseau Fantôme en francès, de la qual ningú se'n recorda avui en dia. Hi ha una gravació en CD, per cert, que fa, no fa massa anys, va sortir un CD doble amb la versió Wagner i la versió del